Avui, 15 de febrer, és el Dia Mundial del Nen amb Càncer, una...
El cafè de la ràdio.
Patologia i un tipus de tumors que es consideren una malaltia minoritària perquè tenen una baixa incidència en la població. De fet, a Catalunya es diagnostiquen entre 170 i 200 casos nous anuals entre nens i joves de menys de 14 anys, uns 10, entre 10 i 20 a l'Hospital de Sabadell. Tot i la baixa incidència, però, el càncer és la primera causa de mort entre criatures d'entre 5 i 14 anys i la segona en joves de 15 a 24. Parlem d'aquesta malaltia avui al Cafè de la Ràdio amb la doctora Griselda Vallès, que és oncohematòloga pediàtrica de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com podríem definir el càncer infantil?
Mira, el càncer infantil és un grup de malalties que en la major part dels casos s'originen en unes cèl·lules que venen de l'embrió i que després s'assembla una mica al que seria el creixement com en el càncer de l'adult. Però està clar que és una malaltia minoritària en conjunt.
Això és una bona notícia, no?, que sigui una malaltia minoritària.
Sí, i tant. El que passa que les implicacions que té angoixen molt a les famílies.
Clar, però al final que sigui una malaltia minoritària vol dir que estem parlant d'això, entre 170 i 200 casos nous anuals a Catalunya, entre 10 i 20 a l'Hospital de Sabadell, no?, segons explicava el Taulí avui a primera hora. Això ha anat creixent o s'ha mantingut estable en el temps?
Això s'ha mantingut bastant estable en el temps. No hi ha grans canvis, no? No és de les malalties en què els canvis que hem fet a nivell preventiu hagin modificat.
Perquè s'han fet canvis a nivell preventiu, també?
Sí,
és a dir,
no?
Alguna mena de cribratges similars als que, per exemple, podem estar acostumats en el càncer de mama?
En principi, el càncer infantil no té mecanismes de cribratge com els que coneix la població, no? Com el càncer de mama o el càncer de còlon. Però sí que aquells nens que venen de famílies amb algunes determinades patologies que predisposen a tumors sí que segueixen els seus propis cribatges, no?
Que són, bàsicament?
Per exemple, no? Hi hauria malalties, no? Com l'anèmia de Fanconi o com, per exemple, el síndrome de Beckwith-Wiedemann o els pacients que neixen amb una hemipertròfia, sabem que aquests tenen més risc de presentar alguns determinats tipus de tumors. I llavors, des que es detecta, segueixen visites i controls i es fan les seves ecografies de control de cara a fer un diagnòstic molt precoç en el cas de que aparegués algun dels tipus de tumors que s'associen.
I com es detecten aquestes malalties? Són d'aquelles que ens detecten amb la prova del taló, ja pràcticament?
No, en general són malalties que les diagnostica el pediatre, amb les revisions habituals o en alguna de les visites que es puguin fer a urgències, per exemple, de l'hospital. Qualsevol pediatre està entrenat per poder detectar alguna d'aquestes malalties.
Perquè són, per tant, simptomàtiques, és a dir, hi ha algunes coses que ens poden fer pensar que hi ha aquestes malalties i a partir d'aquí no vol dir que tots els infants que les tinguin hagin de tenir un càncer, però si més no, que s'ha d'estar més pendent, no?
Exacte, tal qual ho has dit perfecte, no? Tenen més risc que la població general, però no vol dir que els hi hagi de passar.
I quins tipus de càncers infantils hi ha? Hi ha els mateixos que en els adults?
No, la veritat és que no s'assemblen res. La principal, el càncer número 1 a la infància són les leucèmies. I després, en segon lloc, estan els càncers, els tumors del sistema nerviós central, no? els tumors cerebrals en tot el seu conjunt. I després ja vindrien els linfomes.
I la resta de càncers vol dir que no es produeixen?
La resta de càncers, per exemple, els càncers de l'adult, que són d'origen epitelial, en general en nens no es donen. Es comencen a donar a l'adolescència, que ja canvia una mica les característiques, no, de la persona. Però com que l'origen celular és molt diferent, no, sinó que ve de cèl·lules doncs, més embrionàries, per això el tipus de càncer és molt diferent en nens que en adults. I també el pronòstic és molt diferent.
En quin sentit és diferent el pronòstic?
La supervivència del càncer infantil és molt superior a la del càncer de l'adult en general. Depèn del tipus de càncer, però és veritat que a pediatria sempre parles amb molta més esperança i optimisme.
De quin percentatge estaríem parlant?
Mira, l'últim informe, per exemple, del RETI, no?, que seria el Registre Nacional de Tumors, que és de fa un parell d'anys, la supervivència global del càncer infantil als 5 anys és d'un 80-85%, però hi ha molts tumors que la supervivència és del 90-95, inclús el 99% en alguns casos, com algun linfoma.
I quins tractaments es fan?
Llavors, depenent del tipus de càncer i del tipus de l'origen, varien, no? Però des dels clàssics, com són la quimioteràpia i la radioteràpia, en alguns casos amb cirurgia a vegades n'hi ha prou, i ara cada vegada s'estan introduint més tractaments dirigits, no? Amb immunoteràpia i càncers, amb tractaments d'aquests més avançats.
Però, per tant, els tractaments sí que s'assemblen als dels adults.
Sí, són combinacions en general diferents de medicaments, però sí que s'assemblen, tenen una base similar.
Però el càncer en si no té res a veure amb el de l'adult, però sí que la manera d'atacar aquestes cèl·lules malignes passa a ser una mica la mateixa.
Sí que s'assembla, sí. Però és veritat que com que aquestes cèl·lules responen molt millor als tractaments, per exemple, que als dels tumors de l'adult, perquè són cèl·lules que reprodueixen més ràpid i, per tant, també responen més ràpid, en general.
Clar, però també entenc que són càncers que deuen anar més ràpid, no?, que els dels adults.
Exacte. O sigui, també són diagnòstics que tenim en menys temps. És a dir, no?, en el moment en què comencen els símptomes, no tardem tant en diagnosticar-los perquè el creixement acostuma a ser bastant explosiu. I llavors no, és difícil que hi hagi uns retards diagnòstics molt, molt llargs.
I aquests tractaments que es fan en durada són més o menys els mateixos que els adults o es té en compte que estem parlant de criatures i per tant es mira de reduir-los al màxim?
Mira, la durada, com que el tractament es fa segons protocols internacionals, amb els que s'ha vist que la durada és la ideal per cada tumor, no? Llavors, l'objectiu dels tractaments, no?, en els centres de referència és intentar cada vegada tractar amb menys intensitat i aconseguir la mateixa supervivència, no? Llavors, depèn dels tumors, no? Les leucèmies, per exemple, el tractament dura 2 anys, és molt intensiu els primers mesos, però després s'ha de continuar durant 2 anys, que això és semblant a algunes leucèmies de l'adult, i altres tumors que en 2-3 mesos el tractament ja s'ha completat. Dependria molt del tipus de càncer.
I a partir d'aquí, quina incidència pot tenir en la vida futur d'aquesta criatura? És a dir, amb aquests percentatges de supervivència que ens has donat, que són claríssimament molt positius, no? Aquestes criatures que tiren endavant, quines característiques tindran a futur? És a dir, com els marcarà el fet d'haver patit una malaltia com aquesta i, sobretot, uns tractaments que sabem, no?, que tenen unes seqüeles importants, no?, també?
Sí, la veritat és que cada vegada, no?, està més en boga el seguiment del supervivent del càncer infantil, no? És un dels objectius que té Europa marcats per millorar, no? Perquè alguns d'aquests pacients es perden en el seguiment perquè quan ja són adults i ja no tenen símptomes i es troben bé, deixen de fer els seguiments, no? Llavors, el que dels primers 10 anys, en general, després d'un tumor, segueixen molt de bastant a prop el seguiment per un oncohematòleg, no? I després, el següent seguiment acostuma a ser ja per mitja de capçalera, i s'han de fer algunes proves durant tota la vida, sobretot de cara a detectar seqüeles que siguin secundàries a alguns dels tractaments que han rebut, no? Dependria molt del tipus de tumor i dels tractaments rebuts, però en general doncs moltes vegades s'ha de fer ecografies del cor cada X temps, s'ha de fer algun seguiment, pot afectar, per exemple, la fertilitat, llavors en funció del tumor i el tractament rebut es dissenya més o menys un pla bastant individualitzat.
I són criatures que tenen més propensió a tornar a desenvolupar un càncer?
Sí. En general, aquella persona que ha tingut un càncer a la infància té més risc que la població general de tornar-ne a tenir un. Si a més té algun síndrome d'aquests de predisposició, encara té més risc. Llavors, són pacients que s'han de seguir, que qualsevol símptoma que pugui haver a l'edat adulta s'ha de mirar amb una perspectiva més enfocada a assegurar que no sigui un segon tumor.
Quan parlem de dies mundials, especialment en l'àmbit mèdic, sempre m'agrada preguntar als professionals allò, si poguessin triar, no?, si poguessin dir-los què hem de descobrir en el pròxim any referent a la malaltia en la qual parlem, no? En el càncer infantil, sí. Què seria clau poder saber o poder desenvolupar en els pròxims temps per canviar una mica la perspectiva del malalt?
Jo crec que seria ideal el que dèiem abans, no? Intentar desenvolupar alguna mesura de detecció precoç en qualsevol dels tipus de càncer infantil, no? Que és bastant difícil. Però inclús sabem que alguns podrien originar-se ja en període embrionari, no? Seria ideal poder fer alguna detecció d'aquestes. I després, evidentment, que és cap a on va actualment medicina molt personalitzada i que cada vegada rebin menys tractament aquells pacients que no necessiten tant.
Una mica en la mateixa línia que se segueix amb els càncers d'adults, no? De dir la immunoteràpia, tractaments d'aquests experimentals, etc, per reduir al màxim doncs, tot el que és quimioteràpia i radioteràpia, no? Al final.
Totalment. I que realment hi ha pacients que segurament es beneficien de menys tractament i d'altres de més, no? Llavors intentar ser molt més just, no? Ajustar-se molt més.
Doncs, doctora, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a la Griselda Vallès, oncohematòloga pediàtrica de l'Hospital de Sabadell. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, adéu.
El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.